Fernando, quina cosa més maca ens heu portat?
Home, és Sitges. Sitges és maco de per si.
Sí, però és que jo crec que moltes de les persones que vagin a veure aquesta exposició se sorprendran d'aquests Sitges que veuran aquí i, òbviament, de totes aquestes persones que, és clar, quan fèieu aquestes fotos, pensàveu en el valor històric que podrien tenir?
A veure, jo sempre he estat rodejat de gent que em fa fotografies al carrer. I jo feia fotografies al carrer. O sigui, abans el carrer era, diguéssim, l'escenari més important que tenia un fotògraf. Perquè d'estudi, sí, era per fer la fotografia del rècord per la família. Però el carrer és on estava tota la batalla. M'he dedicat a la concursística molts anys.
Sí.
I al carrer on se treia tot.
La fotografia de debò, vaja.
Sí, sí. He tingut bons amics, com per exemple Joan Colom, Miguel Parreño, la Vicky, l'Andreu, tots sí, aquests no els coneixem,
sí,
no?
Sí, sí.
I d'alguna manera tots fem un tipus de fotografia que sigui impactant.
Doncs ara començarem pel començament. I, per cert, que les fotografies que veuran aquí són d'aquelles fotos que ni retoc, ni filtres, ni res de tot això, és a dir, de tot el que estem acostumats o tan acostumats avui dia, res de res aquí, eh?
No, és negatiu totalment.
És negatiu totalment.
Solament que a l'escàner ja sempre n'hi ha un pols, n'hi ha alguna ratlladura del negatiu. Això tot l'he tret.
Està clar.
Però la fotografia és la que és.
Perquè quan vegin les fotografies, jo crec que impactarà també això. Veure una foto tan real, tan honesta, tan de veritat, eh?
Sí, sí.
Fernando, on veu néixer?
Vas néixer a Garrovillas, província de Càceres, un poble molt, molt maco. Té una de les places més maques que hi ha a Europa. L'ho dic per propaganda del meu poble, també.
Amb un orgull, eh?
Sí. I, a més, n'hi ha una altra cosa, que és l'orga més antic d'Espanya i el segon més antic d'Europa.
Caram.
Són dues coses molt importants.
Tens.
O sigui, solament per això mereix la pena fer un passeig per allà. És una plaça con arts molt maca.
Sou un veterano, perquè porteu hores de vol. Quan veu venir a Catalunya?
Van arribar a Catalunya concretament el dia 4 de setembre de 1962. Van arribar a Reus.
D'acord. O sigui, fa 62 anys que veu arribar
sí,
a Reus.
Van arribar a l'acollida de la Avellana. Els meus pares eren de camp.
Sí.
Jo anava amb ells al camp de petit. Tenia 10 anys quan vaig arribar. I al poc temps, o sigui, els 4 dies, el dia 8, vaig complir els 11 anys.
D'acord.
No? O sigui que porto aquí pràcticament tota la
vida. Entenc que veu venir tots per millorar la vostra vida, per poder fer vida
com
aquí.
Com tota la gent que surt del seu poble, ningú deixa la terra seva perquè vol, sinó per necessitat.
I quan veu començar amb això de la fotografia?
Quan tenia... Bueno, la fotografia sempre m'ha agradat molt. Tenia un fotògraf de camí al col·legi, en el poble,
sí,
i jo em passava hores mirant l'escaparat d'aquest senyor. No sabia com podria ser que d'un dia per l'altre aquest senyor pintassi tan ràpid i fessi totes les fotografies. Per mi era...
Era màgic.
Era una cosa, un misteri, no? I sempre m'ha agradat. I quan vaig arribar al Prat, perquè en el Forja ja van estar solament un mes... El dia 4 d'octubre van arribar al Prat, i jo vinc al Prat. I...
És a dir, de Reus al Prat.
Al Prat.
I heu viscut al Prat?
De Reus no, d'Alforges.
Ah, perdó, d'Alforges?
Sí,
al Prat. D'Alforges
al Prat. Al Prat.
I heu viscut al Prat tota la vida?
Sempre.
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 D'acord.
I, bueno, doncs jo a los 15 anys vaig començar a tindre contacte amb gent que feia fotografies i vaig entrar una vegada al laboratori i això... me va enamorar. Veure que d'un paper blanc sortia una imatge, això diu... Aquí n'hi ha truco.
A la vostra primera càmera fotogràfica, quan?
La primera càmera fotogràfica me la vaig comprar al 68. Era una retina A1 de Kodak. No tenia ni fotòmetre ni telèmetre. Tenia que calcular la llum, i tenia que calcular la distància, perquè tenia que posar els metres. Estic a tants metres a tants. O sigui, és el que havia.
I això suposo que és una escola.
Això és el més principal que pot tindre un fotògraf. Saber calcular, enquadrar, mirar el detall i saber quan la persona que tens davant, quan els ulls te diu un secret.
Us volíeu dedicar a això?
No. Jo he treballat tota la vida a l'Adam.
Mare de Déu!
Perdó, fins a los 18 anys vaig... O sigui, abans, vaig fer de Càdiz al camp de golf.
D'acord.
Des dels 12 anys, als 13, que els meus pares van quedar malalt i jo vaig...
Veu fer Cadi al camp de golf del Prat,
del
entenc?
Del Prat, sí. Després, als 13 anys, vaig començar a treballar de mecànic en taller. O sigui, aprenent.
Sí.
Als 14 anys vaig sortir d'allà perquè no m'agradava molt i vaig començar a fer d'electricista a un taller, electricista fontanero, fins als 18. Als 18 vaig començar a l'Adam i allí he acabat la meva vida laboral.
És a dir, tota la vida laboral a l'Adam?
A l'Adam, des dels 18 anys fins als 57 que me'n vaig jubilar.
D'acord. Entenc que a l'Adam, d'alguna manera, teníeu l'oportunitat de... d'organitzar una mica la jornada laboral per poder fer fotos, per poder... o no?
El temps per fer fotos se treu de quan, doncs sigui. De quan sigui.
Perquè la vocació no l'heu perduda, eh? L'afició l'heu mantinguda?
No, cada dia, i a més jo ara mateix, mentre he esperat per entrar aquí, he estat aquí fora fent fotos amb el lobby, per fer fotos.
Ara hi arribarem. O sigui, no heu deixat mai de fer fotos?
Mai. Mai. Solament he fet menys... però he fet fotografies quan tenia les meves filles petites que tenien que compartir una miqueta i estar més per elles, no? Però jo, és raro la setmana que no feia un rodet.
Heu contestat molt ràpid quan us hem preguntat això de no us hi volíeu dedicar i heu dit no.
No.
Per què?
Per una raó, perquè si jo em tingués de dedicar a fer fotografies per un altre, tindria que fer el que ell volgués. D'aquesta manera faig el que jo vull. I si no m'agrada, doncs no el faig.
Sí, sí. Us en deuen haver demanat, suposo.
Sí, més d'una vegada.
Més d'una vegada.
Més d'una vegada, però no. O sigui, jo solament he fet alguna cosa per família privat, però sense flash.
D'acord.
Perquè no el vull, el flash. O sigui, quan diuen... mira, no tinc equip. Jo farem això, però al carrer.
Quan dèiem això de la fotografia honesta, ja ens veiem a venir. Ni flash, eh?
Ni flash.
Per tant, una persona que té la fotografia de vocació, que... ha fet sempre les fotografies que ha volgut. I suposo que ell mateix s'ha adonat de com anava evolucionant tot plegat.
Sí.
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 Perquè amb qui s'emmiralla un fotògraf? Es comença a fer fotografies, clar, sou jove, comenceu a fer fotos, suposo que us comenceu a donar, mira, aquesta ha sortit bé, aquesta no. I com evoluciona un mateix?
A veure, evoluciona mirant les fotografies dels demés. O sigui, tu tens la teva idea de la fotografia, tu veus fotografies de los demés i ja te dona una inspiració. És com quan llegeixes poesia, sempre n'hi ha alguna cosa, no?
Sí.
Bueno, pues un escriptor, diguéssim, la seva paraula està en el que escriu. Ve la poesia, ve una novel·la, el que sigui, no? Nosaltres, els fotògrafs, volem fer un escrit, però com una imatge.
Sí.
I això és el que sempre m'ha inspirat.
Què us agradava especialment? No sé, fotografia d'algun fotògraf determinat, esclar, estem parlant també d'una època on a Catalunya hi havia grans fotògrafs de fotografia de carrer, de fotografia costumista, seguíeu algú especialment, us agradava alguna
cosa? A veure, jo concretament fa molts anys, quan vaig començar, jo seguia sempre a un senyor que es deia Ramon Vilalta Sensada. Ramon Vilalta Sensada era raro el mes que en la revista Arte Fotográfico no posava alguna foto d'ell.
Fem
no?
un apèndix aquí, Arte Fotográfico va ser una revista de referència.
De referència.
A la fotografia, a l'àmbit espanyol, a l'àmbit estatal.
Sí, i concretament aquest senyor vam ser molt bons amics, va vindre algunes vegades que li van muntar alguna exposició al Prat, no es coneixien a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, i era un senyor que li agradava molt fer fotografia d'estudi. A ell, molt. Però també li agradava molt el reportatge. I les fotografies que jo més m'han agradat d'ell era el reportatge.
D'acord.
I reportatge de festes, dels castellers, de festes i tal, no? I va veure un temps que jo, per iniciativa d'ell, que me va dir, mira, però si això se fa per tal puesto, tal puesto, tal puesto, vaig estar seguint les festes de Catalunya. Dos o tres anys.
Dos o tres anys?
Sí.
És a dir, us veuen passar tot el...
Agafava el cotxe i deia, bueno, avui con el bocata i nos anem a Cardona, nos anem a tal puesto, nos anem a tal puesto, i anaven.
Que hi ha alguna d'aquestes festes que us va impressionar especialment?
La Patum.
Ens ho veiem a venir.
La
Perquè,
esclar,
estem parlant de la Patum de fa, què? 30 anys, 40?
Dels anys més o menys 80.
40 anys enrere. Quan Berga no s'omplia d'aquesta manera tan...
No.
Com era aquella Patum? Què recordeu?
Era igual, pràcticament igual. O sigui, l'únic que ha canviat és que ara no pots entrar a la plaça perquè n'hi ha massa gent. Però llavors sí que podries entrar a la plaça. I a més, era tota una festa. A més, perquè té un ritme que tota la plaça segueix. O sigui, és un ritme especial.
Ja. Us va captivar des de bon principi.
La Patum és una cosa molt maca.
Quan arribeu a Sitges? Hi ha el vincle amb Sitges?
A Sitges vaig començar a vindre quan tenia uns 16 anys. O sigui, per aquí vaig conèixer molta gent, i entre ells un gran amic, Rafael Monzó, que són amics des de sempre. I, bueno,
Rafael Monzó, entenc l'advocat, eh?
No, Rafael Monzó, el pintor.
Perdó, el pintor.
El pintor.
Pare de la saga dels Monzó, sí. Artistes, vaja, sí. Tots a cada cantonada.
Els dos germans són grans artistes.
Artistes, però amb lletres majúscules.
Sí, el seu fill gran deportista. Precisament el dissabte vaig estar amb l'Oriol a un torneig de tennis al Prat que jugava.
Amb aquella discreció, sí. Perquè allò dels grans artistes i discrets i sense cap mena d'impostura en res, eh?
Res.
D'acord, o sigui que veu conèixer Rafael Monzó.
Sí, i quan jo venia a Sitges, clar, o sigui, era molt jove i no tenia on anar a dormir, tenia que anar-me cap a casa, i el tren últim que sortia era a les 10 de la nit, i els pares del Rafael van dir, no te'n vas, dormiràs aquí a casa nostra. Era un pis molt petit, tenies dues habitacions, i el seu germà, el Daniel, s'anava a dormir a casa de la seva tia i jo dormia al llit del Daniel.
D'en Daniel Monzó. Mare de Déu. Per tant, vau fer una amistat de per vida.
De per vida. Sí.
I per tant, aquesta primera coneixença de Sitges, suposo que ja us deuria anar picant el coquet de dir, fotos amunt, fotos avall.
Sí, no, i a més jo vaig conèixer a la meva dona quan tenia jo 17 i ella 13. Wow. Al Prado. El seu pare era l'Antonio, que era encarregat allà al Prado.
Sí.
I, bueno, la vaig conèixer i des de llavors estem junts.
Des dels 17 anys, Fernando Vecino, i als 13, la seva dona.
Sí.
És a dir, quan estàveu amb aquella feina que volíeu deixar abans d'entrar a l'Adam. I aquí al Prado vau conèixer... La vostra...
Sí.
I n'heu deixat de viure al Prat i suposo anar i venir a Sitges, com si fos una extensió de casa vostra.
Sí, igualment. Després, bueno, els meus pares van comprar un terreny a Canyelles, van fer una petita casa,
sí.
Després la van vendre, no? Però bueno, allà pues, els meus pares venien allà i ja tenien més al costat anar i vindre.
D'acord, tota la família estava més o menys propera, eh? La primera festa major que va viure Fernando Vecino, quina va ser?
El 70. La primera festa major ben viscuda. Sí, va ser concretament el 69.
Quina memòria que teniu.
Sí.
L'heu tinguda sempre, aquesta memòria.
La memòria funciona, però els noms...
No tant.
Però
bé.
Però la memòria, els números,
1969, la festa major del 69.
69, però no vaig fer fotos. No vaig fer foto perquè la càmera meva no era meva la que jo volia usar per fer fotografies. I el Ramon Ibáñez...
Sí, és que estem parlant de noms que és clar, en Ramon Ibáñez.
Era que a mi me deixava una càmera amb un objectiu i tal, però jo no volia acostar-me molt a fer fotos. I què feia? Bueno, doncs vaig fer la primera festa que vaig fer, va ser un rally. Un rally de Sitges.
Un rally del 69 o del 70?
Més o menys del 69-70.
Del 69-70. Aleshores, necessitàveu, per tant, una càmera de fotos que sentíssiu vostra, d'alguna manera?
Sí, que pogués arriesgar-me a posar-me on jo volia.
D'acord. Què veu comprar?
Aquesta és la retina, la que tenia, però aquesta era una càmera que tenia que calcular, tal, i no em donava temps a fer fotos.
Què va substituir la retina?
Una Fuji, però la Fuji la vas tindre més o menys hasta el 74-75.
D'acord, deixeu-me que us pregunti, perquè abans, ara segurament és a l'abast de tothom, però abans una càmera fotogràfica amb objectius, això suposava un esforç econòmic important.
Sí.
Per tant, s'havia de mirar molt bé quina càmera es volia, què es volia, perquè això havia de durar molt de temps.
Per això la primera era una càmera compacta, molt senzilla, però no tenia, ja t'he dit, ni telemetro ni fotòmetro, tenia que calcular totes les coses. La segona sí.
Aquesta era de Fuji.
Era Fuji, d'òptiques intercanviables i tal, i no em recordo el que em va costar, però sé que no te puc dir la quantitat de diners que
igual,
em va costar, però, perquè no em recordo.
Però
no,
en qualsevol cas va ser una inversió.
Sí, però jo portava un objectiu fixo per això, o sigui, però era un 50 mil·límetres, que anava molt bé per fer tot tipus de fotografia, però podia canviar l'objectiu, però clar, l'objectiu costava diners i no tenia diners.
Per tant, amb aquests 50 mil·límetres, diguem-ne que vau fer molta carrera.
Molta carrera. Molta, molta.
Bona part de les fotografies que es podran veure en aquesta exposició...
Alguna sí.
Són d'aquestes fotos primerenques, eh?
Primerenques, sí.
Quan les veieu ara, què penseu?
Bueno, això ja ha passat, ho tinc aquí, i és història.
I des del punt de vista fotogràfic, us agrada aquell Fernando Vecino que,
sí, clar,
que
sí,
ja es comença a veure... Crec que tot, 70...
Jo crec que totes les persones que tenen, diguéssim... un camí fet, miren enrere i veuen el camí que han anat recorregut.
Com s'ha evolucionat.
No? Com ha evolucionat la persona, no? I llavors, o sigui, crec que és molt important acomodar-te a les coses que venen, però no oblidar-te de les que has fet.
I heu anat fent festa major, festa major, festa major, cada any?
No sempre podia.
No sempre podia.
Perquè pensa que jo treballava al Prat i les festes major a vegades caien entre mig de setmana.
Està clar.
I al Prat no era festa. Llavors, què feia? Quan podia, i tenia vacances, bé, perquè les vacances a l'Adam no sempre se podien agafar com volies.
Per tant, entre les vacances de l'Adam, la combinació d'horàries, la festa major entre setmana, això era complicat de conciliar, eh?
Sí. I bueno, però jo tinc moltes festes.
Ah, perquè és clar, l'exposició va estar des del 1970 fins l'any 2000. 2000.
Que la del 2000 és una fotografia... on surt una de les meves filles en la banda de música del Prat que va vindre
quan venien a Sitges bandes de música d'arreu del territori.
Sí, i concretament, o sigui, n'hi han dues fotografies, una en concert i una altra en el passacalle.
D'acord. Heu continuat des de l'any 2000, però, fent fotos.
Sí.
Heu volgut...
moltes.
Per què heu volgut agafar aquests 30 anys?
A veure, per d'alguna manera és per fer la part analògica i perquè la gent que es vegi, vegin que han passat molts anys des de que feien festa major. I n'hi ha molta gent que, per desgràcia, ja no estan com nosaltres. I, per exemple, el Martín.
I tant.
El Martín.
En Ramon Martín.
El Seriol. Uh-huh. El Gari. Totes aquesta gent, bueno, jo els coneixia i nos coneixíem i, clar, o sigui... Són gent que ja no estan en nosaltres, però estaran en l'exposició.
Està clar. Heu publicat algunes d'aquestes fotografies a Facebook?
Moltes.
Aquí en veiem una també, no és de festa major, és una màquina elèctrica, una Alstom, que passa per la casella, aquella petita casella, que alguns ja ni vam tan sols veure, aquesta casella que estava a la zona de les Cases Noves.
Sí. I aquesta fotografia ha sortit en el Sitges Yeye.
En el llibre de Sitges i Yeye, aquest pas que hi havia directament, sense barreres, en aquesta zona de les Cases Noves, doncs també la màquina de tren. Esclar, quins inputs heu rebut quan heu publicat aquestes fotografies a les xarxes? Què us han dit? Què ha passat?
Perquè... Bueno, de tot, m'han dit de tot. Inclusiu jo he vist algunes, no solament les de Sitges, o sigui, que la gent les agafa, les comparten, dic, molt bé, fantàstic, senyal que t'ha agradat.
No,
o sigui, a veure, jo particularment penso que les fotografies en tota la gent és la història que ell fa. Això, quan sigui, fes un àlbum de 100, 200, 300 fotografies i passa a la família. El teu fill, els teus fills, lo guardaran, però els nets ja ho veurem. I els bisnets no ho sé. El millor que pots fer amb totes les fotografies que vulguis, si pots, és posar-les en un arxiu municipal. Són història del poble.
Vaja. Aquesta conclusió hi heu arribat?
Sí. Hi he arribat perquè en l'arxiu del Prat n'hi ha unes 12 o 13 mil fotografies meves.
És que és el que us anava a preguntar. Clar, quina quantitat de fotografies teniu? Heu fet?
Puc ser que tingui un milió de fotografies.
Ordenades? Ordenades?
A veure, jo
ho dic perquè no sé fins a quin punt...
Avui en dia que fem fotografies tantes, per fer una fotografia fent ràfegues, sí, que surten 20 fotografies per segon o 15 o el que
sí,
sigui,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno, què passa? Que quan vas d'un acte, per exemple, de la Festa Major d'aquí de Sitges, solament de la processió, pues te pots anar-hi cap a casa amb 2.000, 3.000 fotos. Llavors totes no les vas agafar. Jo sí, jo les guardo totes i totes. Les miro al cap de 2 anys.
I si al cap de 2 anys passen el filtre, es queden. I si no passen el filtre, es llença.
Depèn, la poso en una carpeta a part. Diu, otras. En la carpeta, en el mateix puesto, una carpeta que posa a otras. Per què? Perquè una vegada de negatius vaig tallar una punta de negatiu que no me'n vaig donar compte i la vaig tirar a la basura. I era quan va arribar Tarradellas aquí a Sitges.
I veu tenir un disgust com una casa.
Sí, perquè era una fotografia que era la sortida d'ofici.
Sí, senyor, de la
sortia,
Festa Major.
Sortia, i el trosset que hi ha per allà, la
això
escultura
era el 70,
aquesta...
Això era el 77?
79.
79.
Sí. Concretament, a l'escultura que hi ha aquí, al costat, estava ell com unes persones i jo vaig tindre l'oportunitat d'estar al primer puesto i fer la fotografia i sortir a la cara.
I aquesta és la que veu llançar?
I aquesta és la que he llançat. Però tinc unes fotografies que surten a l'exposició, sí, que Tarradellas està al balcó.
De l'Ajuntament, en aquella sortida d'ofici, que me'l recordaran perquè els balls van fer més d'una volta... Hi ha moltes fotografies de castells també a la plaça de l'Ajuntament, de balls populars, no cal ni dir, cerculets, i moltes fotografies d'expressions de cara,
sí,
que suposo que és també una altra de les coses que més us agrada,
sí,
les expressions de cara,
sí,
les cares, els rostres,
sí, sí,
de la gent.
Sí, sí, o sigui, per mi un puesto per anar a fer fotografies que a mi m'encantava, i jo estava sempre per allà, era la Rambla de Barcelona. La Rambla de Barcelona, els personatges són increïbles. Des de los aquel que anaven de budistes, los limpiabotas, uh-huh, barrenderos, aquel senyor que havia abans que venia con la gorra i te cobrava per sentar-te en una cadira, tot això lo tinc fotografiat.
I suposo també els ocellaires, les vendes...
Los ocellaires he fet més los floristes que los ocellaires.
Més els floristes.
Sí, però bueno, tinc de tot.
No sé si, esclar, quan es parla amb un fotògraf, a vegades, i entenc que pel tipus de fotografia que feu, no us agrada que la gent es posi bé davant de la càmera?
No, no.
Sinó la càmera ja captarà el que
sí,
hagi de captar,
sí, sí.
Tu no t'hi posis bé, que jo ja faig la meva feina.
Sí.
Hi ha moments en què gairebé la fotografia es fa sola perquè el personatge, perquè el motiu és tan potent que dius... És que gairebé la tinc feta, la foto, abans de fer-la.
Jo sempre tinc una frase per mi, no? O sigui, la gent diu, que salgo molt mal a la foto, que salgo molt mal a la foto, que tal, que qual... Jo li dic, escolta, pensa una cosa. Tu no és el dolent és el fotògraf. Tu no hi ha cap model que sigui dolent. Dolent és un fotògraf perquè no sap agafar el teu angle. I jo, quan faig uns fotos així... poso la càmera a aquesta altura,
sí,
i deixo que ell el faci.
D'acord.
I quan ves l'expressió, plap, plap, plap.
Plap, plap, plap.
I a més, ara actualment les càmeres no fan soroll.
És veritat. I per tant ningú se n'adona.
Se n'adona, el que l'estic fent.
Què passa quan algú diu, escolta'm, és que no he sortit bé? La resposta és aquesta?
Bueno, sí, bueno, jo tinc
és que
aquesta
resposta, perquè,
però en broma li dic, és que no t'has posat bé.
És que amb aquesta trajectòria hi ha persones que donen més bé a la càmera que altres.
Sí.
La fotogènia existeix,
sí, sí.
Hi ha gent fotogènica, hi ha, sí, persones fotogèniques.
Sí. N'hi ha gent que posen la cara, que posen, surten bé.
Exacte.
Però si tu, una persona que no surt bé, tu le busques l'angle, sortirà bé.
D'acord.
Bé, de cara, de perfil, o mirant cap a baix, mirant cap a dalt, o llegint alguna cosa...
De qualsevol manera.
Ha de sortir bé.
D'entre tota la Festa Major, algun moment, algun ball que especialment us agradi? O...
A mi els diables.
Els diables.
Sí, jo sóc de los que agafo la càmera pràcticament al prat, de fet, m'he tirat a terra i em passat per sobre.
Sobre.
Això no ho fa ningú. I a més, així, amb manga curta i fent fotos.
Ara ja no sé si seria tan possible amb la quantitat de gent que hi ha tot arreu,
No.
Fernando?
No seria possible.
Perquè això ha canviat molt,
Sí.
No sé si cada vegada ho tenen més difícil els fotògrafs.
El problema que tenim és la gran aglomeració de gent, sí, que s'ajunta a qualsevol puesto. Sí. Jo quan tinc que fer aquestes coses ja conec els diables, sí, i les dic la maza cap a dalt, eh? I jo em poso a baix, així, con la càmera, i mirant cap a baix, plop, i començo a fer fotos. Per què? Perquè queda el paraigües. A més, la fa a molt baixa velocitat.
Que paraigües tan bonic, de foc.
I queda el paraigües.
Pues, amb el foc que sembla en moviment, no?
Alguna, per aquí, per Facebook, n'hi ha meves d'aquesta festa major de Sitges, que les he fet així.
Quan us veu passar el digital?
Me'n vaig passar el digital el 2004. Perquè em van robar l'equip.
Oh! I ara faig l'or i ho comparteixo amb la foto de la banda de la Creu Roja. Mare de Déu!
Sí?
La banda de la Creu Roja. Que qui vegi aquesta fotografia amb les cadires de Cal Xatet, amb l'aparador de Can Candelari, la banda de la Creu Roja i al darrere, els gegants... En fi, a més d'on li petarà el cap, eh? Quan vegi aquestes fotos.
No ho sé si aquesta... N'hi ha una de la banda de la Creu Roja.
Roja, mireu. Un moment se'ns acosta en Fernando. Sí, aquesta vull dir, Fernando.
Esta.
Sí? Aquesta hi és. Doncs quan vegin aquesta, per descomptat. Dèiem això del digital. Us van robar l'equip?
Sí.
Tot senceret?
La borsa completa.
I el disgust no té arreu.
A veure... Feia poc que havia tingut jo un accident de cotxe i pràcticament estava a mig cotxe. O sigui, anava coixellant.
Sí,
no?
Sí.
Bueno, d'alguna manera no estava bé. I estava traient una cosa del cotxe i tenia aquí la bolsa, no? I estava aquí i tal. I ve un paio, tira de la bolsa i surt corrent.
No hi havia bueno, possibilitat
adeu,
de...
Adeu, molt bé, adeu. I bueno, això...
I això es va portar...
Sí,
a canviar
el digital.
Sí,
jo tenia assegurat l'equip, me van donar, si no em recordo malament... 100.000 pessetes l'equivalent més o menys, no?
Sí.
Vas dir, mira, com això començo a comprar-me un equip
no, no éreu digital. Recelós amb això del digital? Com altres fotògrafs diuen, que això del digital, a veure què?
Jo no. No per una raó molt senzilla. Tots els invents que se fan venen per quedar-se, no per marxar-se. Per exemple, actualment la IA. Això sí que n'hi ha un problema. Però bueno, el problema que hi ha, suposo que con el temps posaran
tot
i fins aquí n'hem arribat. Eh? Però bueno, tot el que ve...
La tecnologia no us ha fet mai respecte.
No.
Més aviat us ha agradat.
Sí.
Això, els avenços sí. Tecnològics.
Sí. Sí.
Com va ser aquest canvi, per tant, a digital?
Bé, molt bé. O sigui, vaig començar, vaig comprar-me una càmera, vaig començar a fer fotografies, una càmera que eren de 8 megas... Ui, era sí, molt, sí. Molt petita.
Que ara, ara i, bueno, no en faríem res, però en aquell
i
moment...
I amb aquella càmera vaig guanyar diversos premis, o sigui, jo vaig participar en els concurs, que és on me pagava els equips, con els premis que guanyava,
sí,
He guanyat molts, per cert, però bueno, i a partir d'aquí pues, vas començar i vas dir, vinga, endavant. I què? Vas guanyar una cosa molt senzilla, podia fer totes les fotos que volgués. I no em costava res els rodets.
Doncs ara us preguntaré per dues coses. Primer, per què ha tingut laboratori,
sí,
i li ha agradat la feina de laboratori, perquè entenc que també és una vessant de la fotografia que us agradava molt, això de passar-se al digital i saber que, clar, adeu laboratori, adeu ampliadora, adeu... Era un...
Jo he tingut l'ampliadora fins al 2015, més o menys. Per què? Perquè anava al laboratori encara i feia coses dels negatius que tenia. Clar, tenies que comprar líquids, tenies que comprar paper, tenies... Rodet ja no comprava perquè no els feia, no? Però clar, o sigui, pensaves i dius, ostres, això és un gasto molt gran.
Molt gran.
I això a mi que em suposa el mes? Fer dos o tres tal... Escolta, doncs com això, agafem un fin de setmana i marxem on vulguem, fem fotografies, venim i tinc fotografies... En... Bueno, el gasto de laboratori va passar a l'altre.
Sou pragmàtic.
Sí.
Sí. I segona,
sí,
és clar, quan es passa al digital, aquesta reflexió que fan molts ara, tots aquests arxius digitals, d'aquí 10 anys, 20, 30, 40, 50, de la mateixa manera que ara a casa vostra o a l'arxiu del Prat podeu tenir tots aquests negatius fotogràfics i allà estan, i en qualsevol moment qui necessiti els podrà escanejar i ho podrà tenir, amb els arxius digitals això passarà també. O és un problema
veure,
de conservar-los?
A veure, el truco està en una cosa que me va ensenyar un senyor que es deia Miguel Parreño, un monstre de la fotografia. És un senyor que va guanyar dos vegades el premi més important del món de fotografia, l'Altais, o sigui, és un, era un gran fotògraf amic, i me va dir, mira, cada dos anys has de duplicar el disc dur, has de renovar i duplicar, guardar el vell i el nou. El nou lo agafes de doble capacitat,
sí,
i passes totes les fotos que tinguis en el vell al nou, i el nou vas posant.
A los dos anys... I el vell el guardes.
Lo guardes. El vell, el nou...
Cada dos anys.
Cada dos anys. El nou fes lo mateix. I així és com estic fent. I de totes maneres he perdut que no tinc cap fotografia de dos o tres anys perquè se va espaiar un disc dur i bueno...
El preu que s'ha de pagar.
Sí, 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 sí. No, penso que això és com si fossis agafo els mobles i me'n vas a viure a un altre lloc. N'hi ha coses que es perden.
Com els llençols de la bugada, eh? Algunes
coses,
que
es perden.
Entenc, per tant, que una de les fotografies que més greu us va fer perdre va ser aquesta de Tarradellas.
Us ha passat en algun altre... Sí, perquè era un negatiu.
D'acord.
I ojo, ojo, els negatius també se fan malbé.
Oh, i tant.
Precisament per un problema d'humitat. El problema de la humitat ataca molt per els hongos. Jo tinc alguns negatius així. I això que tinc posto bosses perquè no hi hagi humitat i tal, però bueno, de totes maneres ataca.
Com heu escollit aquestes, què, 50 fotografies, més o menys es podran veure al Retiro?
Jo he preparat 50, no 50. Sé si podré posar-les totes.
D'acord. Com les heu escollit? Perquè, és clar, en aquest món de negatius... Això deu haver costat.
Solament he agafat coses que estiguessin escanejades i, a més, tot menys 4 en blanc i negre. O sigui, 4 en color i el resto en blanc i negre. Per què en color? Perquè n'hi ha fotografies d'aquestes que ja n'hi ha gent que les té en color. I dic, bueno, és de guardar-les en color i les posaré.
D'acord.
Concretament és una de los gegants, altra de los gegants moros, una altra de la colla de Diable, de Vells...
De la Colla Vella de Diables.
I una altra de l'Àliga. De la Colla de l'Àliga.
Aquestes són les 4 en color.
En color. El resto estan totes en blanc i negre. Com, què vaig fer? Bueno, sé que tinc una cosa limitada, tinc moltes, he d'agafar dos de cada tema. Després m'agafen més i pues tres o dos. I de lo que més m'agrada, que són els diables, he posat més de diables. He procurat també posar algunes que s'han sortit en el llibre del drac.
Sí.
N'hi han dos o tres fotos meves del llibre del drac. Una altra que es veu traiem el gegant per la porta de l'Ajuntament, que va estar també en la història de la emigració d'aquí.
Sí.
Aquesta. Bueno, doncs aquestes fotos sé que tenen que anar-hi. No? I després he procurat que n'hi hagi molta de gent jove, que ara tenen més de 50 anys.
I que, per tant, poden recordar molts d'ells aquesta festa major i quan eren joves, no? Us agrada més el blanc i negre o el color?
És igual, però pensa una cosa, que nosaltres veiem la vida en color. El blanc i negre és una cosa, per mitjans tècnics, que no es feia abans.
El que passa és que quan es veuen aquestes fotografies no deixen d'impactar, eh?
Sí.
Aquest blanc i negre...
Sí. Sí, sí.
Vaja, és molt probable, potser precisament perquè ara no se n'estila tant, no? Però el veure...
Per mi, la fotografia d'impacte de retrat, blanc i negre.
Vaja.
Retrat.
Blanc i negre.
Un bon retrat en blanc i negre, tu lo mires i la poses la mateixa al costat d'en color i l'apartes.
Per què?
Perquè és més penetrant. El blanc i negre és més penetrant que el color en un bon retrat. En un retrat d'una persona gran, en una persona jove, una persona
jove.
Maca i tal, posa un retrat en color que queda molt bé.
D'acord, però amb un retrat de persona gran que té la vida a l'expressió, blanc i negre.
Sí, es veu en la pell tots els valors de la vida.
Bé. Tot. I ara què feu? Fotografieu també cada cap de setmana? Sortiu
cada
molt?
Cada dia. Jo doncs, cada dia.
Amb què? Amb el mòbil o amb la càmera?
Jo amb la càmera sempre.
Amb la càmera
sí,
sempre?
Sí, avui no l'he portat perquè he portat tota l'exposició al Retiro per començar a muntar-la.
Què passa amb els mòbils? I si el... fa una cara... En Fernando jo diu, amb els mòbils què? Que us atrau poder fer fotos amb el mòbil? No, sí?
El mòbil, jo he fet fotografies tan bones
que ningú se n'ha donat.
No, a més, concretament el dia 28, em sembla que és el dissabte,
sí,
inauguren al Prat una exposició d'artistes del Prat. La fotografia que jo presento ja és de mòbil. Feta amb el mòbil.
Mòbil.
A més, feta en la mateixa sala on s'exposaran. De la fotografia, quan vaig anar a recollir la meva fotografia l'any passat,
sí,
estaven encara penjats uns quants quadres allà,
sí,
que allà n'hi ha escultura, quadres de pintura, n'hi ha fotografies, n'hi ha... Sí, sí. A més, maquetes, tal, no?
I aleshores veu fer la fotografia amb el mòbil.
La fotografia de lo que quedava
allà.
De com
quedava allà muntat.
I se la vaig ensenyar a la noia, digo, mira quina fotografia més maca. Ostres, diu, per què no la presentes? I bueno, per l'any que ve.
Bé. Bé, com es fa amb el mòbil?
Muy fàcil.
Aquesta és la gran virtut?
És muy fàcil, o sigui, con la fotografia de mòbil t'ensenyaré una cosa, concretament, i ara veuràs.
A veure... Perquè què fa un fotògraf amb un mòbil? I ja veig que tampoc en sou recelós, del mòbil.
No. Mira.
Gens ni mica,
Totes aquestes que hi ha dalt...
Totes aquestes són d'avui matí,
d'aquest dematí.
Fotografies del baluard, maquíssimes, dels gegants americanos...
I a més estan editades algunes.
Algunes. Per tant, cap mena de recel amb el mòbil?
No. Se té un límit, no pots ampliar molt de moment...
D'acord.
Excepte alguns mòbils.
Però jo ara us anava a dir. Arribarà un moment que anireu pel món i direu, mira, escolta, em deixo la càmera a casa.
Jo tinc amic que l'ha fet. Jo tinc amic. A més, tinc un amic que viu en Càdiz, que vivia abans aquí en Viladecans.
Sí.
I aquest senyor, concretament, l'últim que ha fet ha sigut un llibre de fotografies fet amb vol.
Amb el mòbil.
Mòbil, sí. A més, de gent del carrer. I l'últim puesto on està penjada ha sigut en Cambrians.
Ah, caram. Per tant, us pregunto, arribarà un moment en què deixareu la càmera a casa i sortireu pel món amb el mòbil només?
Jo crec que no, ja tinc molts anys, ja tinc 73, però n'hi ha gent, això serà el substitut de la càmera.
Sí?
Sí. Ja és el substitut perquè pots fer...
Com deia aquell...
Hi ha mòbils que pots fer fotografies d'un metro de gran,
Sin dudar-lo?
Sí, sense dubte.
Això serà el substitut de la càmera fotogràfica?
Sí. Ja t'he dit que els mitjans tecnològics avancen no per tirar per darrere, sinó per millorar.
Aquest divendres, dia 20, a quina hora s'inaugura, Fernando?
A veure, jo estaré allí a partir de les 6 de la tarda.
Per tant... Tots aquells que vagin al Retiro, a la Sala Gabriel Pallarès del Retiro, a partir de les 6 de la tarda trobaran en Fernando i aquesta col·lecció de, diguem, prop de 50, les que càpiguen.
Les que càpiguen.
Les que càpiguen al Retiro, Festa Major de Sitges del 1970.
No, Festa Major i Santa Tecla.
I Santa Tecla del 1970 a l'any 2000. Aquests 30 anys de fotografia analògica, 4 fotos en color, la resta en blanc i negre, que ens sembla que els agradarà molt per les fotos i, sobretot, com deia Fernando, per la gent. Fernando, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort amb l'exposició, com no?
Esperem que sí.